migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon migdia de nou. Seguim aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Soc la Mar Puerto i aquesta darrera hora de programa volem parlar-vos d'una iniciativa que està marcant la diferència a Barcelona, especialment per moltes famílies que necessiten un cop de mà amb la conciliació. Ens referim al programa Concilia de l'Ajuntament de Barcelona. Sabíeu que els serveis de Cangur que ofereix s'han disparat? Doncs així és. El programa municipal Concilia de l'Ajuntament de Barcelona ha registrat un creixement exponencial des de la seva posada en marxa l'any 2020. Segons dades facilitades pel consistori, en només 4 cursos s'ha multiplicat gairebé per 4 el nombre de serveis de cangur prestats i s'han triplicat també el nombre de famílies usuàries. A més, el servei és gratuït i amb prioritat per col·lectius vulnerables. El programa va començar, com dèiem, com a prova pilot l'any 2020 en 7 punts de la ciutat i s'ha anat estenent fins a arribar als 12 punts actuals amb especial atenció als barris amb majors desigualtats. Sobre el tema parlem amb el nostre company Ricard Álvarez, que ens explica per què és tan important i qui en són els principals beneficiaris. Ricard, bon dia.
Què tal, Mar? Bon dia.
Ens parles d'aquest programa, oi?
Sí, fixa't, va néixer com... Fixa't que el tema de la Covid, que va ser una tragèdia, la pandèmia, però sí que va engegar certes històries de la societat.
Alguns projectes.
Sí, i una d'elles és aquesta, perquè això va néixer, com bé deies, com a prova pilot just després de la Covid, perquè van detectar que havia famílies, sobretot monoparentals, que no havia escoles, però sí que havien d'anar a treballar i, per tant, a veure què fem, no?, amb els petits de casa. Així va néixer. Estem parlant del curs 2020-2021 i a partir d'aquí, d'allí fins ara, com bé deies, s'ha multiplicat per 4. És que estem parlant que aquest curs 2023-2024 hi ha hagut més de 30.000 serveis. Per tant, hem passat dels 7.000 als poc més de 7.000 als pràcticament 30.000. Per tant, és una xifra alta, altíssima. Qui són la gent que fa anar aquest servei? Doncs, mira, són famílies que en un 50% són monoparentals, gairebé 90% són migrants i a més de més de la meitat, un 66%, ens diuen que no tenen una xarxa de suport familiar, allò de els padrins, eh? Sí. Que a vegades n'abusem. Doncs clar, si no tens aquesta xarxa familiar, doncs tens un problema. I a més, un 14% ha patit o pateixen violència masclista. Per tant, aquests serien les xifres de la gran majoria, però no tothom, perquè aquest servei està obert a tothom qui ho necessiti. I la veritat és que, mirant les seves xifres i el seu increment, és que, escolta, funciona bé. Uh-huh. i la gent cobreix una necessitat que la gent l'estava buscant.
Clar. Doncs mira, precisament parlarem d'això amb l'Ariel, que és educador del Concili de la Verneda. Es veu que també s'ha ampliat la cobertura d'infants d'1 a 3 anys, una franja que s'ofereix en 11 dels 12 punts, i ahir precisament també ens parlarà d'això. Ariel, molt bon dia, buenos días.
Hola, muy bon dia, amb alegria.
Amb alegria, eso sí.
Sí.
¿Cuáles son las demandas más habituales de las familias que atendéis? Hablamos de estos servicios gratuitos, ¿no?, para hacer de canguro, pero las demandas más habituales, ¿cuáles son?
A ver, un poco para situarnos, Concilia es un servicio gratuito del Ayuntamiento de Barcelona en el que ofrece canguraje a familias de la ciudad, sobre todo a madres padres monoparental, familias en riesgo de exclusión social, numerosas, o familias sobre todo de los barrios en donde se sitúa el servicio.
¿Cómo funciona?
Entonces, las familias, una vez que se dan de alta en el servicio, que lo hacen online, rellenando datos y presentando documentación muy básica, una vez que sean de alta y que nosotras chequeamos que tengan todo correcto, empiezan, ya son usuarios del servicio y empiezan a hacer servirlo. Entonces, lo hacen a través de un aplicativo donde tienen diferentes opciones donde pueden solicitar este servicio de manera puntual, como por ejemplo cita médica, cuidado de un familiar, participación en la comunidad, también para tiempo de respiro, que esto es muy importante porque muchas veces muchas familias tienen una carga muy bestia y también necesitan descansar. Y sobre todo hay plazas siempre reservadas en cada uno de los barrios donde se ubica Concilia para emergencias.
De acuerdo. ¿Y cuáles son las necesidades que detectáis normalmente? ¿Que son niños que necesitan un canguro durante unas horas en específico? ¿Cómo os organizáis también?
El servicio de canguraje trabajamos de lunes a sábado, de lunes a viernes por la tarde y los sábados por la mañana y por la tarde. Cuando te referís a necesidades, ¿a qué te referís? Porque antes te comenté los motivos de solicitud y esta pregunta no la estoy entendiendo.
Sí, las necesidades de las familias. ¿Cómo compagináis, por ejemplo, vuestro trabajo, ¿no?, con también la confianza de las familias, el vínculo con el barrio?
Bueno, entonces, Concilia es un proyecto público. Nosotros trabajamos en red con todas las instituciones del barrio. Por ejemplo, hacemos actividades en los espacios públicos, participamos en actividades con el casal de personas mayores, en donde hemos convivido con las personas mayores y hemos hecho talleres de galletas, actividades de shock de tablas. Y las familias acceden a Concilia derivadas no solo por servicios sociales, por los equipos directivos de las escuelas, por, digamos, todos aquellos agentes del barrio que detectan vulnerabilidad o necesidad en las familias, y que Concilia puede ser un servicio para acompañarlas en sus necesidades. El servicio se ofrece por franjas horarias. O sea, por ejemplo, durante una tarde podemos tener entre 8 y hasta 30 peques, pero no a la vez, porque alguna familia, porque necesita ir al médico, le ofrecemos el servicio de 3 de la tarde a 6, pero otra familia, porque tiene un curso de catalá en el casal de Barri, se lo ofrecemos de 6 a 8 de la noche. Entonces, el servicio se ofrece a estas familias y sobre todo infancia de 1 a 12 años, en los que incluimos peques de necesidad específica de soporte especial. Uh-huh. En los 12 barrios, porque Concilia nació en el 2020 ante una necesidad concreta que estaba derivada de la pandemia. Entonces empezó en 4 puntos, en 4 barrios, luego se amplió a 8, actualmente estamos en 12 y somos 30 personas trabajando, de las cuales hay 2 coordinadoras y 28 educadores. Y 4 de estas educadoras son las personas de support para peques con necesidades especiales.
De acuerdo. ¿Y cuál es el perfil de las familias que acuden a vosotros? ¿Ha ido cambiando también al paso de los años?
Mira, nosotras favorecemos la diversidad y la inclusión. Desde el primer año, Concilia trabaja con familias migradas y también trabaja con familias locales. Las puertas están abiertas para todas las familias que necesiten hacer uso del servicio.
Perfecto. ¿Y cuántos profesionales trabajan actualmente?
Somos educadoras profesionales todas relacionadas con la infancia, y es lo que te comenté antes, somos 30 personas trabajando en el proyecto, 2 por cada barrio, 2 coordinadoras, o sea, una coordinadora y una persona que hace de support de coordinación. Y hay 4 educadoras que son quienes ofrecen el soporte específico para peques de necesidades especiales.
De acuerdo. Pues Ariel, educador del Concilia de la Verneda, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos el trabajo que hacéis y eso, gracias, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de dar a conocer una vez más este proyecto, que es realmente muy potente y ha crecido muchísimo en Barcelona en estos últimos 4 años.
Gracias. Gracias, Ariel.
Adiós.
I d'aquí una estona parlem de dadisme, perquè encara avui en dia afecta moltíssim, tant en feines com també en el dia a dia. Parlarem amb una protagonista que ho viu en primera persona.
En España, el porcentaje de personas con intención de emprender está creciendo por encima del 10%. Tener una idea es complicado, pero ponerla en práctica y crear una empresa supone un reto enorme. Los impuestos, la búsqueda de financiación y los trámites burocráticos son los grandes obstáculos del emprendedor. Pero además existe el miedo al fracaso. Y ese miedo es el principal enemigo para muchos. A todos esos problemas, a todos esos retos, se enfrentó Jesús Martínez, socio y cofundador de Les Robot. La idea que puso en marcha todo este proyecto es un osito de peluche llamado Luya. Luya reproduce en tiempo real los latidos del corazón de la madre o del padre y a través de un dispositivo que visten los padres envían sus latidos al bebé. El objetivo es recrear esa sensación de cercanía sin importar la distancia que separe a ambos. Lo más importante, insisto, es tener la idea. Pero en todo este proceso el acompañamiento de la entidad financiera es fundamental. Jesús ofrece dos consejos a todos aquellos que estén pensando en emprender.
El primero es perder el miedo, fundamental. Y el segundo es que para perder el miedo hay que preguntar. Hay que preguntar y preguntar y preguntar. Siempre preguntar a gente que sabe, porque claro, te entra miedo cuando ves todas las cosas que tienes que hacer y eso es una salvajada, afrontarla solo. Pero los dos decidimos el rodearnos de gente que sabía. Y preguntar. Y preguntamos a proveedores, desarrolladores, a financieros. Y ahora sabemos, por ejemplo, que un paso que hubiese sido importante y que será a partir de ahora preguntar al banco.
En todo este proceso estuvo presente María Eugenia López Sansegundo, responsable de convenios y franquicias de BBVA. Lo primero es registrar la patente y después llegan los trámites administrativos imprescindibles para poder entrar en la actividad empresarial y para eso BBVA pone a disposición de los emprendedores toda la información necesaria. Una vez superados los trámites burocráticos, lo más importante es montar un proyecto solvente.
Hay que llevar a cabo una valoración de proveedores. Tenemos que saber a quién vamos a vender, es decir, a qué nicho de mercado me voy a dirigir con este producto, y luego tenemos que tener cómo lo vamos a producir. Y una vez que el producto ya está en mercado, ahí ya hay que ir viendo y testando el mercado, qué acogida tiene, qué no acogida tiene. Por ejemplo, desde BBVA y el departamento del que formo parte, bueno, pues llegamos a acuerdos con terceros que pueden facilitar también la vida a nuestros clientes.
La idea es el origen de todo, pero para que esa idea se convierta en negocio hay que poner en marcha un plan donde el acompañamiento de la entidad financiera es fundamental para desarrollar el producto y buscar los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Puedes conocer más casos inspiradores en la serie Compartiendo Conocimiento, una iniciativa de BBVA para visibilizar historias reales de transformación en el canal de YouTube de BBVA o en su podcast.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 11 al 13 de julio tienes la nectarina amarilla granel a 2,59 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara volem parlar també d'un tema seriós, perquè un 53% de les empreses afirmen que existeix discriminació per edat a l'hora de contractar sèniors, segons l'enquesta El Talent Té Edat, feta per la Fundació Pimec. L'estudi detalla que els dos principals motius són, segons el 35% de les companyies participants, perquè es prefereix optar per perfils més joves en percebre'ls més modelables i en un 27% pels sous elevats. L'anàlisi remarca que continua la dificultat d'incorporar majors de 55 anys, motiu percebut enguany per un 25% de les empreses respecte al 36% de l'any passat, i la iniciativa de la Fundació Pimec doncs preveu algunes mesures proposades pels empresaris, com per exemple ara el contracte especial per majors de 45 amb bonificacions creixents del 86% al 97%. Per tant, la discriminació per edat, l'edadisme, és un fet. Avui en dia passa, i passa sobretot també amb les dones, sobretot dones majors de 55 anys. Aquesta bretxa de gènere s'ha reduït en els últims anys, però encara persisteix, sobretot entre els 55 i els 64 anys. Nosaltres parlarem ara mateix amb la Carmen Buissan, que és una lluitadora perquè amb els seus 55 anys ha hagut de fer mans i mànigues per sortir del pou en el que va caure a l'etapa de la Covid. Ella mateixa ens explicarà la seva caiguda i com va sortir del pou en una edat tan complicada, als 55, als 56 anys, i va doncs, poder tornar a treballar, i més encara en aquesta època de la Covid, on encara era molt més complicat. La Carmen tenia 56 anys, en aquella època era autònoma i prestava servei als hotels, un negoci que va patir molt doncs, amb l'etapa Covid i es va quedar gairebé sense activitat. A més, és mare de tres fills, separada, i des de la Fundació PIMEC li han donat doncs, molt de suport per poder resistir. Carmen Buissan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parles d'una època complicada, no?, de sortir d'aquest pou. Explica'ns una mica com va ser la caiguda, diguem, i com vas poder-te'n sortir amb 56 anys.
Doncs jo, abans del Covid, em dedicava, era autònoma i em dedicava a organitzar esdeveniments presencials. Lo qual, amb la Covid, tot es va cancel·lar i em vaig quedar sense feina. Durant la Covid vaig trampejar fent diferents coses, pensant que la cosa no duraria molt, però va durar una mica més del previst. El cas és que quan ja començava a arrencar tot, doncs, molts clients tenien por d'un altre cop de tornar a fer esdeveniments. Jo no estava molt segura de què volia fer, ja tenia una edat, dic, bueno, doncs, arrencar tornarà a ser difícil, em busco una altra feina, quina feina en aquesta edat, i estava bastant desorientada. Fins que vaig veure un anunci a la televisió parlant sobre la fundació de PIMEC, vaig trucar i vaig acabar parlant amb l'Helena Martínez i vam parlar que jo em sentia molt desorientada i molt perduda, sobretot què feia jo ara en aquesta edat. Torno a començar, què faig? Vam estar treballant molt, em van adjudicar un coach, ens vam agradar mútuament, jo volia que fos ell el meu coach, ell també va dir que em volia ajudar a mi, i va ser durant tot un any un procés d'acompanyament i de suport per decidir a veure com ho tornàvem a orientar. Vam decidir que tornaria a rellençar el meu negoci, i durant aquest tema els que vaig aconseguir de part de PIMEC, el que em van donar són eines per reforçar i afiançar un altre cop el meu negoci, enfocar-me i anar fent uns passos, un seguiment per tornar a arrencar. Ara em trobo que no només és que funciona superbé, bueno, jo treballo com a independent licensee per una empresa americana, és a dir, com si fos una franquícia, sinó que no només que em va bé el meu negoci, sinó que bueno, em van promocionar per desenvolupar equip i buscar altres persones i que fessin el mateix que jo aquí a la regió de Barcelona.
I moltes portes tancades, per què?
Perquè estava massa formada per segons quines posicions, o els sous eren... els requisits eren de sènior, però els sous eren de júnior, o volia una persona que ja pogués informar que tingués un recorregut més llarg. Però sí, no hi havia opcions. Moltes feines aquestes de... Bueno, tu vés treballant i després ja et direm.
A més, ets mare separada i amb tres fills, una situació que complicaria encara molt més doncs, el fet de poder trobar feina, no?
És una cosa molt espanyola. La meva feina és molt internacional i és una cosa que jo no trobo quan estic viatjant a l'estranger. Em relaciono amb molta més gent de la meva edat i... L'experiència és un grau. Es valora l'experiència i es valora molt els coneixements que tu has adquirit i les relacions que has anat fent durant la teva vida professional. És aquí a Espanya quan em trobo que es busca poder personal amb una mica... Que no és tan important l'experiència com el sou, i és més fàcil contractar una persona més jove que tinguin menys exigències econòmiques i no valorar tant l'experiència que et pot portar aquella persona en aquell lloc de treball.
I Carmen, explica'ns quines són les principals conseqüències que pot tenir per una persona gran, per exemple, patir aquest tipus de discriminació d'una forma reiterada en la seva vida diària. Com pot repercutir tot això? Perquè estem parlant d'unes edats en què encara es pot treballar per molts anys, no?
Doncs, no sé, jo no diria depressió, però sí que en un estat bastant depressiu, bastant de tristor, de molt perduda. Què faig amb la meva vida ara? Yeah. Tornar a arrencar, els clients no volen fer esdeveniments, encara la gent té por, busco una altra feina, jo només sé fer això, seré vàlida, molta inseguretat, molta el síndrome de l'impostor, seré capaç de fer una altra cosa diferent?
I creus que la societat sempre ha estat edadista? Que és un problema que s'ha agreujat amb el pas dels anys o que ja ho era de per si?
Bueno, depèn del que les empreses busquin. Si el que volen és estalviar en sous, doncs sí, la gent jove és més barata. No sé, valoren més experiència o la part econòmica. S'ha de trobar l'espai, s'ha de trobar qui et valori. A mi ara em valoren per l'edat. La setmana passada un client em referia a un altre i vas dir, busca Karma para trabajar porque Karma salva vidas, en el sentit de que lo que necessites, ella te lo va encontrar. I em definia com Karma salva vides.
Doncs, Carmen Buissan, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva història i tant de bo aquest problema social que tenim a sobre se solucioni en algun moment i ja no es parli d'aquest edadisme perquè encara hi ha molta feina als 56 anys i endavant. Així que gràcies per explicar-nos la teva història i parlar amb nosaltres sobre aquesta problemàtica.
Molt bé, gràcies. Adéu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Liderar no és només anar al capdavant, és avançar plegats. Renovar energies, desplegar infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir empreses i crear llocs de treball de qualitat, amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya Lidera, un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat per a Catalunya Lidera. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ahora es mi madre quien necesita cuidados y en la residencia Los Tilos en el centro de Barcelona hemos encontrado ese cariño, moderna, acogedora, con atención médica todos los días y nosotros estamos tranquilos. Infórmate en el 93 450 7000 o en bastondeoro.com. Más que cuidado, un hogar.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Con solo 24 años, se ha convertido en el notario más joven de España. El aire acondicionado todo el día encendido y el asfalto que parece derretirse. Pues detrás de todo esto, detrás de cada ola de calor, hay mucha ciencia. ¿En qué momento te das cuenta de que ya no eres tan joven?
Que ya no es que sea mayor que los jugadores de fútbol, es que ahora mismo soy mayor que el padre de Lamine Yamal.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara arriba el moment de la informació de serveis. Avui, pel que fa al temps, el cel estarà entremig i molt ennuvolat, amb nuvolositat que augmentarà a partir d'aquest vespre al litoral, prelitoral i punts de la Catalunya central. Independentment, fins al vespre creixeran també nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a la depressió central, que deixaran el cel molt ennuvolat. Són probables ruixats durant la tarda a punts de la meitat nord del territori, que seran d'intensitat entre feble i moderada i aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o de pedra. Acumularan quantitats de precipitació entre minces i poc abundants. La temperatura màxima serà similar o lleugerament més baixa. A punts del Pirineu i Prepirineu Occidental baixarà moderadament. I en aquests moments tenim a Barcelona, a Girona i a Tarragona 27 graus, 28 a Lleida i 21 a Andorra. I ara, atents a l'estat del trànsit, li preguntem com estan les carreteres de la Lorena Moreno. Bon dia, Lorena.
Què tal? Bon dia. Doncs ara mateix comentar algunes principals retencions. No n'hi ha cap d'extraordinària, però sí que molt puntuals a l'AP7 entre Montmeló i la Roca del Vallès en sentit sud, en sentit Barcelona, que provoquen pràcticament 9 quilòmetres de lentitud. També algunes aturades, però molt puntuals, molt parcials, a la C17 entre Mollet del Vallès i també Parets en sentit sud, cap a Barcelona, i també retencions puntuals a les rondes, com és el cas de la Ronda Litoral, aquesta B10, entre Santa Coloma de Gramenet i Barcelona en sentit Trinitat, amb 5 quilòmetres de congestió, i també una circulació amb retencions que trobem a la B20, a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, amb Badalona en sentit Barcelona, amb pràcticament 3 quilòmetres de retenció. I això, de moment, és el que tenim més destacat des del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
Gràcies, Lorena. I ara la informació esportiva. Actualitzem la informació esportiva amb el nostre company Edu Badia. Com estàs?
Molt bé. Hola, Marc.
Què tal? Avui?
Molt bé. És un divendres guapo, amb les semifinals de Wimbledon, l'últim partit d'Espanya a l'Euro femenina a la fase de grups, la presentació de Ramon Terrats o la tornada de Hansi Flick a la feina amb molts deures per davant. El tècnic alemany ja està a la ciutat esportiva amb una conversa pendent amb Ter Stegen per explicar-li la seva situació. El Barça també és notícia. Ronnie Bargi, el jugador suec, ja està a Barcelona per firmar amb el conjunt blaugrana, i la voluntat del conjunt blaugrana de fer-li un homenatge a Leo Messi per celebrar l'estrena del nou estadi a l'inici de la temporada 26-27. Una de presentacions, com dic, dia Ramon Terrats a l'Espanyol. El migcampista s'ha emocionat quan ha parlat fa una estona del que significa jugar a l'equip que porta el cor.
I res, per últim, pues, els meus pilars a la meva mare, al meu pare i al meu germà, que al final, gràcies a ells, pues, m'han transmet aquest sentiment, el que és l'Espanyol. Al final són els que des del dia que vaig néixer doncs em van fer soci, i jo crec que al final això no s'aprèn, és una cosa que es neix, que tens a dins, que, i gràcies a ells puc estar aquí.
Ramon Terrats, acompanyat, emocionat en la seva presentació dels dos fitxatges, també els defenses José Salinas i Miguel Rubio. El Girona ha fet oficial el traspàs d'Ilias Shaira a l'Oviedo. El conjunt asturià ha activat la clàusula obligatòria en cas de pujar primera. Mentrestant, l'Andorra acaba de presentar el nou tècnic Ibai Gómez en el seu retorn a segona divisió.
Bueno, voy a intentarlo primero. Bon dia a tothom. És un plaer i un privilegi ser aquí. Venim plens d'il·lusió i passió per créixer i aconseguir tots els reptes que tinguem per endavant. I, bueno, a partir d'ahí, jo crec que és un poquito lo que he preparado. Entonces, a partir d'ahí, nada, decir que estoy muy contento y, como decimos, estamos muy contentos de estar aquí. Agradecer al club todo el interés que ha mostrado por nosotros, la confianza. Es un reto precioso, que venimos con muchas ganas, con mucha confianza en lo que hacemos. Y bueno, sobre todo pues con ganas de empezar en el verde, que al final es lo que nos gusta.
Michel Català, Ibai Català també en aquest sentit. A més, a les 9 del vespre, Espanya busca el primer lloc del seu grup a l'Euro femenina contra Itàlia. A Berna, fora del futbol, pendents a 2:45 de la primera semifinal de Wimbledon entre Carlos Alcaraz i Taylor Fritz. Després serà el torn del Sinner Djokovic. I la selecció espanyola femenina de waterpolo ha començat el Mundial de Natació, que té lloc a Singapur, golejant 4-23 a Sud-àfrica.
Gràcies, Edu. Que vagi molt bon bé
estiu,
i bon cap de setmana.
I bon estiu per la part teva.
Per uns dies.
Bueno, dues setmanes. Després, no està mal, tu, no està mal, no queixaràs. Vius bé, mare.
Sí. Tu també,
Fem una enquesta després. Una abraçada, Marc.
Gràcies, bon que vagi bé.
Ciao.
I d'aquí una estona parlarem del sector aeri. Actualitzarem una miqueta. Si ahir parlàvem del comerç, avui parlem del sector aeri. Actualitzarem una mica com estan en aquests moments. I parlarem també, ara mateix, d'Inscor. Porque InScore es tu centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, donde cuidan tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Ofrecen atención rápida y programan tu visita para cuando la necesites. Además, están muy cerquita, en la calle Folguerolas, en Barcelona. Su teléfono es el 93-425-1962, 93-425-1962.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿7 años? 7 años.
Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en Asia, América, África y circuitos al completo. Consulta condiciones. Reserva con Tui y Viajes El Corte Inglés.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo.
Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Beko prueban todos sus electrodomésticos llevándolos al límite para que puedas disfrutar de todas sus prestaciones sin preocupaciones.
Y ahora en El Corte Inglés, por la compra de un electrodoméstico Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
Con las tecnoventajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Habeco State of Mind.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El sector de l'aviació afronta importants desafiaments en matèria de recursos humans. Actualment es registra un dèficit de professionals qualificats, especialment en les categories de mecànics, personal de manteniment i tripulants de cabina. Tot i l'alt interès en aquestes professions, la falta de places formatives en centres especialitzats està limitant l'accés dels estudiants a una carrera en aquest àmbit. A Catalunya, l'Institut Illa dels Banyols, situat al Prat de Llobregat, és l'únic centre públic que ofereix cicles formatius de grau superior relacionats amb l'aeronàutica. Aquest centre imparteix 6 especialitats, incloent-hi el manteniment d'helicòpters i avions amb motors de turbina o pistó, manteniment de sistemes electrònics d'aeronau i tripulant de cabina de passatgers. I malgrat la demanda de fins a 150 candidats per curs, les places estan limitades a només 25 alumnes. A més, també cal remarcar la baixa presència femenina, una altra de les mancances del sector aeri. Encara que el nombre de dones pilots està augmentant, només representen el 8% del total a nivell mundial i a Espanya només hi ha 260 dones afiliades al CEPLA, enfront de més de 6.000 homes. En parlem de tot plegat amb el director de l'Institut Illa Banyols, el Juan Cañete. Juan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, normalment no parlem del sector aeri, no?, perquè sembla que tot vagi molt bé, no?, però també hi ha mancances, com a tot arreu, no?, i en aquest cas, doncs, aquestes que anomenava fa uns segons, oi?
Correcte, correcte. Jo diria que com a director d'un centre de branques industrials, un politècnic de formació professional, ens trobem que, i em veig amb aquesta necessitat de visibilitzar un problema que és creixent, que afecta el nostre sector educatiu i en el futur de la indústria, tant aeronàutica com a l'àmbit més industrial.
Mm-hmm. En quin moment... Sí, digue'm, sí. Perdona.
No, no, que és preocupant, no?, aquesta manca de professorat especialitzat en aquesta àrea en concret, no?, el manteniment aeromecànic.
I en quin moment us adoneu de que hi ha mancances i de que cal fer una crida, no?, perquè se solucionin aquestes petites mancances o aquesta falta de personal?
Doncs portem força temps amb aquesta situació. El que passa que jo diria que en els darrers anys és molt més creixent i nosaltres tenim o hem detectat diverses causes que principals que d'alguna manera ens fa veure, no?, ens ha posat aquest semàfor en vermell i és per un costat una alta demanda del sector privat, no tècnics de manteniment aeromecànic en concret, i també fem el tema dels tesses i hostes de vol amb el cicle de guia i funció d'assistència turística. Aquí també sabem que hi ha una altíssima demanda del sector privat. Després hi ha un tema també de requisits que a nivell de docència són molt estrictes i que a vegades també els processos són complexos perquè pugui entrar una persona a la docència. Hi ha una manca d'incentius i reconeixement professional, com a tercer punt que destacaria. I l'altra detecció que hem fet i la nostra trajectòria ens diu és el tema també de la jubilació de les plantilles actuals, tant de docents com del teixit productiu. I jo crec que aquests quatre punts són les claus una miqueta per identificar quines són les causes, no?, d'aquesta manca de professorat.
Uh-huh. I els treballadors que falten, no?, que abans deia, per exemple, mecànics, personal de manteniment, tripulants de cabina, són... aquests, concretament, o falta algun altre, també?
Clar, jo parlant una mica del nostre institut, que com comentava és un politècnic de branques industrials, on tenim la família d'electricitat electrònica, la família d'instal·lació i manteniment, tenim la família de transport i manteniment de vehicles, on s'ubica la família de manteniment aeromecànic, i la família d'hoteleria i turisme, que encabeix el cicle de tripulant de cabina, ens trobem que tenim necessitat de professorat en totes aquestes especialitats. O sigui, no és una qüestió del manteniment aeromecànic. Per poder tenir una baixa d'un docent des del gener que no s'ha cobert d'instal·lació i manteniment. Tenim un permís de paternitat en electricitat que en principi es cobrirà demà, però això també és des del gener. O sigui, les bosses en aquestes especialitats ens trobem que hi ha una necessitat molt, molt elevada. Uh-huh.
En canvi, sí que hi ha un creixement, no?, en l'interès per la formació, no?, de joves que volen, doncs, dedicar-se a això en un futur.
Sí, és un moment dolç, no?, és allò de morir d'èxit, perquè hi ha una altíssima demanda. El que passa que també és veritat que hi ha una altíssima demanda d'aquells cicles que tenen un nom que pensem que és prou identitari per identificar quina és la formació que s'està d'alguna manera a darrere d'aquell títol, perquè hi ha cicles que tenen una demanda del teixit productiu molt elevada, molt, molt, molt elevada, i que tampoc acabem d'omplir aquells cicles en determinats, o en cicles en concret, no? Per exemple, jo parlaria de l'electromecànica de maquinària, on estem fent tot el tema de handling, perquè tenim tant el port com l'aeroport, i hi ha una necessitat d'aquests perfils. Som 400 a tota Catalunya que impartim aquesta formació, perquè al final estem d'alguna manera contextualitzats en territori on estan aquestes necessitats, però no és prou conegut aquest cicle, ni és prou atractiu, i jo penso que socialment hauríem de, d'alguna manera, fer visibilitzar, no?, aquesta situació, aquests cicles que tenen una altíssima inserció laboral, però per contra, omplir-los a vegades no és sempre al 100%.
I això també juga en contra, no?, en què l'oferta formativa és insuficient, no?, perquè a Catalunya, si no tinc mal entès, hi ha un institut públic que ofereix cicles formatius aeronàutics amb molta més demanda que no pas places disponibles, no?
Aviam, però això també és com un missatge que s'ha de clarificar, no? I jo sempre dic, i quan hi ha tanta demanda, la primera versió que ens ve al cap és el fet de dir, bueno, doncs incrementem i posem més cicles. Però tindríem un problema, hi ha un problema associat. O sigui, aquest no és un cicle, o sigui, jo penso que és un cicle molt estratègic, és un cicle molt singular i molt particular, perquè entre altres qüestions la inserció és en el món aeronàutic i per tant aeroports, tenim els aeroports que tenim, que és on poden, d'alguna manera, anar una vegada que finalitzen els alumnes els seus estudis, incorporar-se. Per tant, l'aeroport de Barcelona és el que acaba absorbint. Però després tenim Sabadell, tenim Reus, tenim Lleida, tenim la Seu, com a aeroports que ens envolten. Lògicament, si aquests cicles els poséssim a cadascun d'aquests puestos, necessitaríem tots els recursos que suposa tenir. I, a més, no tindríem tampoc prou empreses, perquè no hi ha prou companyies per poder encabir tots els alumnes. Mm-hmm. Per tant, jo penso que l'oferta és la que adequada, perquè si no faríem un overbooking, no? Després no, els alumnes els frustrarien perquè no tindrien capacitat d'inserció. I per tant, jo penso que l'oferta en aquest àmbit és estratègica i està molt concentrada. El que s'ha d'enfortir i el que entenem nosaltres és doncs això, no? Aquesta formació tan singular, que disposi dels recursos perquè sigui de la millor qualitat possible. I això és el que d'alguna manera lluitem nosaltres.
Mm-hmm. Per tant, Juan, tu penses, per exemple, que avui en dia és beneficiós estudiar, per exemple, una carrera com aquesta, voler ser, doncs, dedicar-se al sector aeri, en aquest cas, surt a compte, ho recomanaries?
Jo no només posaria o significaria la part de manteniment aeromecànic, que sí, sinó totes les que són branques industrials. Des de la nostra experiència, com comentava, no? Com a centre politècnic, hi ha una demanda del teixit productiu molt més elevada que el nombre d'alumnes que s'estan matriculant curs rere curs. I això també és una qüestió que, mantinguda en el temps, la podem constatar. Que doncs, hi ha un perfil d'alumnat que si està qualificat, acabat i està titulat, la veritat és que la seva inserció gairebé és immediata. És que jo sempre dic, tenim una inserció del 200%. I com pot ser? Pues això, perquè tenim tanta demanda del teixit productiu que no tenim prou alumnes per donar resposta a les empreses.
Mm-hmm. I si parlem, per exemple, del sector, bueno, en l'àmbit femení, no?, del sector aeri, hi ha dèficit de dones pilots? Falten dones que treballin d'això?
Bueno, nosaltres formem mecànics i mecàniques i anem veient que va creixent una miqueta, però lògicament és minoritari. Encara no hi ha una paritat en aquest sentit, no? En quant als alumnes. Actualment, en els cursos que tenim, que hem arrencat, estem parlant d'això, d'un 3% respecte al total dels alumnes. Hi ha grups de 28, o sigui, tenim tres grups, dos grups de 20 i un de 28, i tenim un total de 4 alumnes que han començat aquest curs.
Uh-huh. I a què creieu que es deu i com podríeu solucionar doncs, aquest problema?
Si tinguéssim la solució, de veritat és que l'haguéssim implementat.
Però dins del sector, com ho veieu? Clar, des de quina perspectiva?
Jo, de la meva perspectiva, sempre dic el mateix. És un tema d'orientació. És intentar orientar el millor possible. De fet, nosaltres al Baix Obregat hem arrencat aquest curs amb tots els centres de formació professional, amb aquesta detecció també i amb aquesta diagnosi prèvia intentar millorar, fer una fira de la formació professional. I els centres en què hem fet és anar amb les aules obertes perquè els propis alumnes, que han passat més de 12.000 alumnes, per aquesta fira, han pogut, d'alguna manera, veure què és el que s'està fent a cada cicle formatiu. O sigui, hem anat amb els alumnes, amb els equipaments dels instituts, i hem fet pràctiques allà in situ, on quan passaven els alumnes podien tenir un contacte directe amb els alumnes, i penso que és la millor orientació que poden tenir, que no han d'imaginar-se què és aquell cicle i el que comentava, no? Que darrere d'un nom, què hi ha, sinó que el puguin visibilitzar, que el puguin tocar, que puguin parlar, que puguin tenir una molt bona orientació i que després prengui la decisió que més els agradi, uh-huh. Lògicament.
Doncs, Juan Cañete, director de l'Institut Illa de Banyols, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per fer-nos aquesta radiografia de l'escassetat de professionals i també la baixa presència femenina en el sector aeri. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, sobretot per visibilitzar aquesta situació i a veure si entre tots podem millorar-ho.
Gràcies.
Bon dia.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!
Ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tastar nous sabors, passejar per carrers plens d'història i de cultura, pedalar entre el mar i la muntanya, desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Seguro que muchas veces, y vosotros mismos que nos estáis escuchando, habréis pensado o incluso habréis calculado el dinero que necesitáis para poder vivir sin tener que trabajar. ¿Quién no piensa eso realmente? Pues hoy tenemos la respuesta y nos la dará un experto en inversiones que ha explicado cuánto dinero se necesita para vivir sin trabajar. Se trata del TikToker Rubén López de Miguel, quien asegura que lo que realmente importa es la relación entre gastos e ingresos. Hablamos con él. Rubén, muy buenos días.
Muy buenos días, Mar, un placer. Encantado de estar con vosotros.
Claro, ¿en qué momento se te ocurre plantearte esta pregunta?
Bueno, yo creo que todos, como bien decías, ¿no? Todos hemos pensado alguna vez cuánto dinero tendría que tener guardado para no trabajar o qué haría si me tocara la lotería. Y la estadística dice que el 70% de las personas que les toca un premio de lotería, aunque les toque dinero para no vivir, o sea, para no tener que trabajar durante toda su vida, al final tengan que seguir trabajando porque lo malgastan. Entonces, bueno, me parece un ejercicio interesante, ¿no?, que tengamos muy en cuenta a partir de qué umbral, de qué horizonte, pues podemos vivir sin trabajar o, lo mejor, trabajar de lo que nos gusta sin tener que poner, digamos, por delante la retribución al placer por el trabajo.
¿Y cuánto dinero necesitamos para poder vivir sin trabajar?
Pues esto, Mar, como es normal, dependerá mucho del nivel y calidad de vida que quiere tener cada uno. La verdad es que en España pensamos que la libertad financiera, que es este concepto de poder vivir sin tener que trabajar, es vivir como el famoso Yados, ¿no?, con, como dicen estos políticos ahora, con un Lamborghini. Pero realmente, si yo tengo un estilo de vida normal, un estilo de vida básico, en el cual yo creo que todos los que nos están escuchando, con 2.000 euros al mes puedo vivir, pues, por ejemplo, para obtener unos ingresos pasivos por valor de unos 2.000 euros al mes, lo que cuantificábamos en la publicación, en el vídeo, era 500.000 euros.
¿Y ese 1.000.000 de euros cómo se tendría que distribuir? ¿Cómo se tendría que ir calculando, ¿no?, para que no sea para que no se malgaste, como por ejemplo contabas con la lotería?
Bueno, pues lo que tenemos que tener siempre, y es fundamental, es que de hecho nuestro trabajo, pues es una buena salud financiera, una buena planificación financiera. Al final, entre gastos residuales, gastos hormiga, compras que no utilizamos y demás, se nos va una cantidad de dinero desproporcionada al mes, y parece que no, pero hay que sentarse y analizarlo. Nosotros, nuestro cálculo es sencillo, los mercados de todo el mundo han dado una media histórica en los últimos 90 años de un 8% de rentabilidad, teniendo en cuenta cualquier situación mundial que ha habido, como, ya sabes, guerras, pandemias, ataques y caos. Y pese a todo ello han dado un 8%, y esto nos viene a decir que si una persona fuera capaz de ahorrar durante 35 años unos 200 euros al mes al 8%, pues tranquilamente con 35 años podría tener 461.000 euros en la cuenta, por ejemplo. Esto con una rentabilidad media del 8%, que incluso en los últimos años ha sido mucho mayor. Si nos vamos a un perfil más prudente, Mar, que es a lo mejor lo que queremos todos, cierta prudencia, pues simplemente acudiendo a un 4,5% de interés anual, de rendimiento anual, y poniendo pues aproximadamente unos 350 euros al mes, tendríamos ya ese 500.000 de euros. O sea, hay muchos factores Luego vienen siempre ingresos que no queríamos tener como herencias y cosas así, que nos vienen, que nos pueden ayudar a crear un colchón mayor, pero es mucho más fácil de lo que parece. Me gustaría que calculáramos todos qué pasaría si cuando nace nuestro hijo le empezamos a poner en una hucha 50 euros al mes invertidos y él lo continúa en su adolescencia, pues seguramente todos en este país nos podríamos jubilar sin necesidad de una pensión pública, por ejemplo.
Claro, todo esto en una época, ¿no?, en la que es todo muy caro, ¿no?, que es muy complicado poder ahorrar, la gente vive al día a día, pero aún así tú, por ejemplo, cuentas, ¿no?, y das esperanza a esta gente de que con un mínimo de ahorro se puede conseguir algo así, ¿no? Quizás no vivir sin trabajar, ¿no?, porque hoy en día todo el mundo necesita trabajar para poder sobrevivir, pero sí vivir mucho más cómodos, ¿no?
Eso es, Mar, es que si volvemos un poco a los gastos residuales, te diré, por ejemplo, que en el año 2023 Netflix ingresó aproximadamente unos 600 millones de euros, OnlyFans ingresó 6.500 millones de euros, para no haber dinero en las cuentas de la gente, pues una plataforma de ese tipo de ocio ingresó 6.000 millones, y las tabacaleras en España movieron 12.000 millones. Esto quiere decir que hay 12.000 millones, yo no voy aquí a hacer ahora apología de la salud, pero hay 12.000 millones que se han movido para un gasto que posiblemente no sea tan positivo o tan óptimo como vivir pues de una forma más cómoda sin trabajar. Y como bien dices, esto no se trata, por ejemplo, de decir voy a buscar un punto en el que trabajo como un loco para un día de repente dejar de trabajar. Pero una persona que tenga, por ejemplo, una inversión en una vivienda, que esté obteniendo una renta por un alquiler, que además de la labor, digamos, social en esta situación que tenemos ahora mismo de falta de vivienda, de darle la oportunidad a alguien que viva en una vivienda, automáticamente tiene 600, 700, 500 euros de ingresos mensuales que complementan su trabajo, lo cual le permite tener un trabajo quizás más relajado o simplemente le da una mayor calidad de vida. Pero, como todo, la clave es el gasto, no la ganancia. O sea, el refrán popular aquel de es más rico el que menos necesita, que no el que más tiene, o no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, es una realidad como un templo. O sea, podemos tener un yate aparcado en un puerto que si necesitamos ir a trabajar cada día para pagar ese yate, no tenemos libertad financiera. Y en cambio podemos tener un Seat Panda de hace 35 años, que si ese Seat Panda se mueve sin necesidad que vayamos a trabajar, porque nos están entrando ingresos pasivos, tenemos libertad financiera.
Y todo esto enfocado también, por ejemplo, a la gente joven, ¿no? A la gente joven que empieza a trabajar, que no tiene un sueldo de 2.000 euros al mes. ¿Crees que también pueden aún estar a tiempo de conseguir algo así?
La clave es empezar. La clave, lo decías, ¿no?, hace un momento, que la clave es no es poner 350 euros al mes en una cuenta, es siempre tener un balance positivo de ingresos y gastos. Si yo gano 1.500 euros y no me puedo ir a vivir solo porque no me lo puedo permitir, quizás es el momento de compartir piso, como hemos hecho todos, y adaptar mi economía a mis ingresos. Uh-huh. El problema es que, más o menos, no siempre, porque los más jóvenes, yo aún me considero joven, que tengo 33, pues pasamos por situaciones que son duras. Tenemos muchos casos en España de pobreza laboral, lo cual es muy preocupante, gente que pese a estar trabajando 40 horas ni tan siquiera se puede emancipar, pero también tenemos muchos perfiles que ingresando una cantidad de dinero disparatada o quizás superior a la media, siguen viviendo en casa de sus padres porque lo que prefieren es gastarse el dinero en ocio.
Pues Rubén, muchísimas gracias, Rubén López de Miguel, por hablar con nosotros, por contarnos esto y sobre todo por sacarnos de dudas, ¿no?, de si se puede vivir sin tener que trabajar. La respuesta es sí, y ya nos la has contado, con todos estos consejos que además nos podemos aplicar todos en nuestro día a día. Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Un placer, Jerry.
I parlem també d'oftalmologia al dia, que és el nou espai on el doctor Adolfo Vivar Badia de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia aportarà llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. No us ho perdeu perquè, com sempre, tots els dilluns aquí a Rere i a migdia, COPE, Catalunya i Andorra, el doctor Vivar Badia respondrà als dubtes i consultes que li envieu a radioconsultavision@gmail.com o al telèfon 93 30 13 003. I nosaltres ho deixem aquí. Ha sigut un plaer estar amb tots vosaltres tots aquests dies. Seguim a Mediodía COPE.